Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
Vols aprendre els consells i les vivències dels professionals de l'educació? Escolta Paraules d'amor, cada dimarts a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Un programa dirigit per l'Associació FERT i presentat per Magda Minguet. Els dimarts a les 8 del vespre parlem d'educació, família i parella a Paraules d'amor, a Ràdio Estel.
Explora tota la màgia de Sud-àfrica amb el Club Més Amics. Del 9 al 20 de novembre, vine amb nosaltres a descobrir Johannesburg, Pretòria, el Parc Nacional de Pilanesberg, Ciutat del Cap i la Península del Cap de Bona Esperança. Un viatge increïble que t'arribarà al cor. Del 9 al 20 de novembre, Sud-àfrica amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació i reserves al 93 409 27 70. 93 409 27 70. facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot.
Ràdio Estel, Lleida, 91.5.
Esteu escoltant Debat a Bat.
Benvinguts a una nova edició del Debat a Bat, el programa de ràdio del Bisbat de Lleida. Una edició amb la qual us volem donar la benvinguda al curs 17-18. I ja se sap que amb el mes de setembre tot recomença, el curs, la feina, i nosaltres doncs també ho farem. Enguany comptarem amb noves veus perquè tenim nous col·laboradors, i pel que fa al contingut doncs tindrem, com és habitual, les notícies, l'agenda i l'entrevista. En aquest primer programa del nou curs comptarem amb la presència del senyor bisbe Salvador Jiménez. Som-hi doncs, comencem.
Avui, a la nostra secció d'opinió, us deixem amb les paraules de Miquel Àngel Martín, delegat diocesà de Mitjans de Comunicació Social.
Sí, però aquí no. Últimament patim molt espant. Sí, tranquils, no m'he equivocat. És amb N, no amb M. Espant vol dir sí, però aquí no. En anglès és l'efecte NIMBY, not in my backyard. Què s'ha de fer un centre per a persones sense sostre? Sí, sí, però al costat de casa meva no. Què s'ha de fer un local per atendre toxicòmans? És clar, però no a prop del meu negoci. Què cal un pis per presos en tercer grau? Ben lluny de casa meva. Llavors és quan sorgeix com una força de la natura un concepte que no he entès mai. Els veïns. Els veïns diuen que el barri s'està degradant. Els veïns asseguren que la zona està perdent valor. Però qui són els veïns? Està clar que molta gent, massa, considera que no són veïns aquells que pateixen per motius econòmics, perquè han hagut de marxar de casa seva o perquè la vida no els ha somrigut. Algun cop us heu preguntat com seríeu cadascun de vosaltres si haguéssiu patit alguna d'aquestes xacres? Doncs la propera vegada que aparegui un projecte per crear un centre pels més vulnerables, us recomano que en penseu. I abans d'anar amb una concentració contra un projecte social, també. Miquel Àngel Martín Macías, delegat de Mitjans de Comunicació del Bisbat de Lleida.
Notícies del Bisbat.
Èxit d'una nova edició de Vacances per créixer.
Uns 490 infants han gaudit aquest estiu del programa Vacances per créixer, de la Fundació Verge Blanca, destinat a nens en situació de vulnerabilitat. Enguany, el programa Vacances per créixer ha tingut lloc entre els mesos de juliol i agost en tres seus: al Col·legi Episcopal, a les Borges Blanques i al barri de Balàfia. A part de les activitats de lleure citades, la Fundació Verge Blanca ha dut a terme altres activitats promogudes per l'Escola d'Esplai de Lleida, Servei de Colònies de Vacances i Moviment de Centres d'Esplai Cristians Catalans de Lleida.
El bisbe de Lleida envia els agents de pastoral.
El passat dijous 14 de setembre, el bisbe de Lleida, Salvador Jiménez, va presidir la celebració de l'enviament dels agents de pastoral a la catedral de Lleida. El temple es va omplir de capellans, laics, religiosos i fidels que van rebre per part del nostre prelat l'enviament per evangelitzar la nostra societat. Un dels actes centrals de la celebració va ser la il·luminació d'una silueta de la diòcesi de Lleida, amb espelmes, que representava la llum de l'Evangeli.
La nostra diòcesi participa a la Romeria de la Ribagorça.
El primer dissabte de setembre, la vila de Benasque ha estat escenari de la 39a Romeria de la Ribagorça, amb la participació d'uns 300 lleidatans que van acompanyar la Verge Blanca de l'Acadèmia i la Mare de Déu de Butsènit. Més de 2.000 persones procedents de les poblacions de la Ribagorça, aragonesa i catalana, del Medio Cinca, del Bajo Cinca, del Somontano i la Llitera van donar-se cita per participar en aquesta romeria. Més de 300 lleidatans van acompanyar-les en 6 autocars i vehicles particulars.
Trobada dels delegats de missions al Bisbat d'Urgell.
Els delegats de missions de les diòcesis catalanes, encapçalats pel bisbe de Tortosa, Monsenyor Enric Benavent, i pel delegat diocesà d'Urgell, mossèn Jaume Soy, van celebrar la seva trobada anual per a programar el curs al seminari de la Seu d'Urgell, entre el dilluns 28 i el dimecres 30 d'agost. A la trobada hi va assistir don Anastasio Gil García, director nacional de les obres missionals pontifícies de la Conferència Episcopal Espanyola. Els delegats van dur a terme altres reunions de treball i aprofundiment sobre el treball missioner. També van poder conèixer la realitat de la ciutat de la Seu d'Urgell i del Principat d'Andorra, visitant el santuari de la patrona, la Mare de Déu de Meritxell.
L'entrevista.
Comencem el curs després de l'aturada de l'estiu i ho fem amb una entrevista, doncs, jo diria que força especial, la del senyor bisbe. Amb ell avui aquí al Debat Abat repassarem l'actualitat de la diòcesi, però també posarem el focus a tot allò que hem viscut aquest estiu a Catalunya i, sobretot mirarem cap al futur, cap a aquests 9 mesos de curs que ens queden per davant. Bisbe Salvador, benvingut aquí als micròfons de Batabat. Què tal, com està?
Molt bé, i una salutació a tots els que mos escolten i mos veuen. Sí.
Deia que repassarem tota l'actualitat, o si més no, tot allò que puguem en aquest quart d'hora escàs que tenim. Però primer, jo crec que cal fer una ullada a tot el que hem viscut aquest estiu a Barcelona, a Cambrils, el 17 d'agost, tots ho tenim molt present. Una onada de terrorisme barbari que ens ha sacsejat, però que ens ha ensenyat, jo crec que dues coses, no? Que el radicalisme no ho toma en lloc i que pot ser un dels valors més importants i que hem de tenir més en alça és el perdó, no?
Sí, jo crec que és un tema molt, molt greu perquè ens afecta al cor i a la societat nostra. La mort d'un semblant és sempre molt complicat d'acceptar i es produeixen sempre reaccions contràries a lo que és el perdó. Jo crec que els cristians tenim dues eines d'actuació. La de l'Evangeli, que significa el perdó, la comprensió a l'altre, inclús pensant en els assassins, lo dels màrtirs que han tingut sempre en l'Església present i sempre han utilitzat el perdó, I després segurament està l'eina ciutadana o l'eina civil que vol que l'ordre, vol que la comprensió arribi fins a la justícia. A mi em sembla molt bé que no tenim que anar religió contra religió ni cultura contra cultura, però hem de tenir també molt, hem de ser molt preparats per educar a les noves generacions en el perdó. I també els musulmans, que tenen alguns grups reduïts, tots per supost que no, que seria una barbaritat. Però ells es toca fer autocrítica i veure com expliquen la seva fe per a no aconseguir que n'hi hagin tantes cèl·lules que vulguin matar a altres germans. Jo em sorprenia moltíssim aquest estiu en què la manifestació era tot islamofòbia i no una reivindicació de lo que significa l'amor i el perdó i un acusar els terroristes de que passen per la llei i que passen també per el perdó dels cristians, clar.
Sí que hi va haver una imatge molt bonica, no?, de l'imam, crec que era de Sabadell o de Terrassa, doncs abraçat al pare d'un dels nens que va morir amb aquest accident. Potser sí que allí sí que es va veure el perdó, no?
Suposa que sí, suposo jo, perquè jo entenc que este pare seria també cristià, per la qual en representava a tots un poc. Però a mi em preocupa que quan es parla de l'islamofòbia es diu una societat on som pràcticament tots cristians i dona la impressió de que els cristians són els islamofobos i no pot ser això. O sigui, nosaltres prediquem el perdó i no volem mai la venjança. Aquests dies també està fent el papa a Colòmbia, demanant molt la perdó, la comprensió i no el rencor ni la venjança. Això ho tenim dins de l'ADN dels cristians. Sí que és cert, també cristians que demanen justícia i demanen aplicació de lleis. I, per tant, jo vos deia abans lo de les dues eines. Evangèlicament, no tindria que gastar mai la justícia. Ciutadanament, jo crec que és normal i lògic que les víctimes demanen reparació, que les víctimes demanen protecció i que demanen justícia, clar.
Vostè va recomanar aquest estiu un llibre sobre l'islam, sobre el món de l'islam, que crec que es deia l'islam en el segle XXI, a la web de Catalunya Cristiana. I bé, no sé si vostè, m'imagino que l'ha llegit, òbviament, què pot transmetre aquest llibre?
Sí, és un llibre d'un jesuïta egipci molt gran, ja té més de 80 anys, en una entrevista que li fa un periodista de Madrid, Fernando de Haro, i és, jo crec que un i altre coneixen molt el món musulmà perquè ho han viscut, i un d'ells, diguem, participa. I el jesuïta és un poc crític en el buenisme que s'aplica ara en el món occidental. A mi això em sap greu perquè no és molt realista. Diu, cuidado, hem d'integrar-los a tots. Per exemple, això és el que recordo jo. N'hi ha persones que no es volen integrar. Què fem en els que es volen integrar? Tindran que fer ells una autocrítica i tindran que voler adaptar no les lleis occidentals al món musulmà, sinó al revés. Perquè jo crec que són molts segles d'adquisició d'uns drets que hem de conservar-los tots. La dignitat de la dona. Moltes barbaritats que es fan en alguns països de l'Àfrica. La nostra civilització no és la més perfecta, però la que més ha reconegut és drets humans i això nosaltres estem obligats a conservar-ho.
Mirem ara el present, si li sembla, senyor bisbe, hem repassat el que ha passat aquest estiu, doncs mirem ara el present. Quins reptes se'ns planteja aquí al Bisbat de Lleida en aquests 9 mesos de curs? Dic 9 mesos, en realitat és tot l'any, però quins reptes tenim per davant? Com ho veu?
Pues són, afortunadament o malauradament, els mateixos de l'any passat, perquè hem establert un trienni per anar pensant les coses nostres. I se recorden alguns que l'any passat presentàvem la dificultat que n'hi ha en la conversió personal de cadascú de nosaltres. Com els bisbes, el bisbe en aquest cas, els mossens, els laics, es converteixen en persones acollidores i volen realment que els demés siguin feliços en el que fan. També tractem de que les parròquies siguin comunitats vives, acollint molt bé els demés i evangelitzen constantment. I també com podem coordinar bé les idees que naixen de l'IREL i de tots els centres de formació en els nuclis parroquials que viuen en els pobles i en la ciutat. Enguany estem revisant tot el que l'any passat van fer, que és molt lento perquè són, diguem, grans temes que exigeixen més d'un curs. I el que volem enguany és continuar i profunditzar en el que vam idear. I, per altra part, està també la visita pastoral, que després, si vols, la comentem un poc.
Sí, sí, ara li anava a preguntar justament. La va començar aquest curs passat, no? Però es continua. És que té més de 100 parròquies, això es diu aviat, de feina.
La visita pastoral va ser un intent de que, a l'any d'estar jo aquí entre vosaltres, entre la gent de... Vam pensar que era bo fer visita pastoral. Vam començar a anar-se prestat i els distints pobles que hi ha allí, i parròquies, des de Torreferrera, que és la més propera al nucli de Lleida, fins a Pont de Suert i Vilaller. És tot el que significa una extensió de terreny molt gran. I estem acabant aquesta visita pastoral. I en octubre volem començar en la ciutat número 1, que és la Seu Vella. No ho tenim encara coordinat ni programat, però volem insistir ahir en aquesta arxiprestat.
I què s'hi troba a les parròquies? Què és el que hi veu?
Pues és una experiència... El que més queda gratificat per l'experiència de la visita és el bisbe, perquè coneix a molta gent, l'escolten amb molta tranquil·litat, veu les dificultats que n'hi ha, veu les adquisicions i veu la realitat moltes vegades pobra de lo que són les nostres parròquies. Però per a mi és gratificant perquè conec un poc més realment, i no des del despatx, tot el que la diòcesi té i vol fer.
Tot plegat, vostè sempre ho diu, gràcies als molts voluntaris, no els sabria quantificar, que hi ha aquí al bisbat. Què destacaria d'aquest patrimoni, d'aquest petit patrimoni que hi ha aquí al bisbat en quant a persones?
Pues destacaria la resposta no d'ell, sinó meua. Meua vol dir com a representant de lo que és la cúria o la Iglesia diocesana. La deix no, perquè veig que a Lleida n'hi ha molta gent en ganes de ser voluntària del bisbat o de l'Església diocesana. I això alegra molt al bisbe. M'agradaria respondre autènticament bé a aquesta gent i a gent més que vulgui venir com a catequista, com a membre de Càritas, no sé, tot el que sigui, o en els arxius, en el patrimoni, tot el que sigui voluntaris per a fer realitat la dimensió de l'Església, doncs és important.
Per tant, si algú se sent interpel·lat, no?, que es dirigeixi a...
Ojalà sortirem més gent, perquè hi ha molta gent jubilada que ens pot fer un gran servei i no quedar-se en casa mirant la televisió, sinó ajudant al proïsme i ajudant a la seva Església.
Parlàvem d'aquest patrimoni humà, però també n'hi ha un altre físic que ens ha donat algun que altre mal de cap, però que estem en vies de solució, no? És a dir, ja s'està treballant a l'Església de Rosselló, també a la Granja d'Escarp. Hi ha molta cosa, s'ha fet molt, però també queda molt per fer, no?
Sí, és la sensació un poc contradictòria que tenia jo fa uns mesos, que llegís alguna premsa i donava la impressió de que totes les esglésies estaven a punt de caure. I realment, en percentatges, si n'hi ha 100 temples, n'hi ha més, doncs un 90%, 92% estan en bones condicions. I n'hi ha unes quantes que tenen dificultats, com passen les vivendes de cadascú, que tenen que reformar la cuina, o tenen... i altres, que és més important, atendre les teulades. Va ser molt espectacular, lo de Rosselló, i això ens va alertar a tots. Jo crec que hem aconseguit una col·laboració d'uns i d'altres per a fer possible que abans de Nadal ho tinguem acabat.
Però
i altres, actuacions que hem fet en altres parròquies que estan molt bé, també.
Però això és evident que necessita un dispendi, no? És una qüestió econòmica que deu ser una qüestió complicada, no? Si més no.
És complicada perquè n'hi ha una tendència en la nostra societat a pensar això de qui és propietat del bisbat, doncs que ho paga el bisbat. Jo he de dir, sempre dic el mateix, que no n'hi ha prou recursos per atendre tot el patrimoni. I que voldríem que la gent es donara compte que si no col·laborem tots, no podem atendre-ho. I les comunitats cristianes són moltes d'elles molt petites que no poden afrontar les despeses d'una teulada d'una església o del mateix edifici. I per això jo agraeixo també moltes vegades a les administracions que ens ajuden en aquest sentit.
Per això deia abans, no?, que quan viatge per aquestes dioses i veu tot el que hi ha, per aquestes parròquies petites, no?, doncs se'n dona compte.
Jo apenes vaig a una parròquia, el primer que mires com està la estructura de la Iglesia, i quan diu, està bé, és contentíssim, em posa jo, sí.
I llavors, quan ho veu bé, ja està tranquil, ja respira, no?
Saben que el més important és la comunitat cristiana que no l'edifici, però l'edifici sempre és molt espectacular, la seu deteriori, clar.
I és una referència pels fidels. Un dels conflictes més importants que ens porta el patrimoni, i n'hem de parlar, és el que tenim obert des de fa des dels mitjans dels anys 90 amb el bisbat de Barbastre Montsó, però també ara, d'uns anys ençà, doncs, el que s'ha obert des de l'Ajuntament de Sixena. No? Com està vivint vostè tot aquest procés? Perquè bisbe a bisbe, tots els que van passant pel seu lloc doncs, es van trobar en aquest conflicte i mica en mica ho han d'anar torejant, no?
Sí, no m'agradaria utilitzar la paraula torejar, és com si no el d'altres importància, m'agradaria dir sempre que és una gran preocupació per a mi. La preocupació meva no són els objectes, sinó les persones. Però els objectes ens determinen molt. Jo he vist que molta preocupació, sempre que veig a persones enfrontades uns i altres, sempre em fa patir molt. A mi m'agradaria que buscàrem una solució que contentara, entre cometes, a tots. A la societat civil d'un costat i de l'altre. A la comunitat cristiana, sobretot, d'una diòcesi i de l'altra. I això pues, és difícil d'aconseguir, clar.
Uh-huh. I creu que aquest curs hi haurà algun pas, hi haurà alguna qüestió?
Pues depèn, perquè n'hi ha una part que està encaminada als tribunals civils i l'altra que estem parlant molt algunes vegades per veure com podem aplicar totes les directrius que ens han donat, comptant en totes les variants que n'hi ha des de el que es va produir, les indicacions que vam tindre de la Santa Seu. Uh-huh.
Per tant, hi ha massa parts implicades i és molt difícil de preveure, no?
Difícil de preveure i és lento, més de lo que moltes persones voldrien que s'acabara en seguida, un poc trepitjant tots els procediments que n'hi ha. Sí.
Pot ser una ajuda a aquest conflicte i d'altres, no? Però pot ser una ajuda per connectar potser més amb la societat?
Pues jo, a mi m'agradaria, en la societat nostra, però no m'agradaria molt insistir en això, perquè tampoc vull convertir-me com a bisbe en el que està enfrontat en l'altra societat. Jo aquí estic contentíssim en Lleida, perquè si dic el mateix que tots volen que sentir, pues estic molt ben tractat. Però no m'agradaria més que fos la justícia, el que comentàvem abans del perdó, de la reconciliació, del diàleg, més que el defensar sols la raó d'uns.
Uh-huh. El que passa que són valors que costen molt de trobar avui en dia.
Molt de posar en el cor de la gent, molt. Perquè mentre no diguem res, tots contents. Quan algú, i ara també no depèn, el conflicte no depèn sols del bisbe, sinó n'hi ha moltes instàncies implicades en elles.
Uh-huh. I de cara a la societat ja pot ser una...
I n'hi ha una comprensió per part de la societat molt gran, molt gran.
És que a Lleida ho som així, no?
Sí.
Doncs, bisbe Salvador, moltes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres, desitjar-li un molt bon curs. No sé si vol dirigir...
No, sols vos demanava a tots els que m'escolteu que reseu per la diòcesi, per el seu pastor i per tots els que tenim alguna responsabilitat diocesana. Hem d'aconseguir sempre el mateix i últim objectiu. Viure el que diu Jesucrist en la nostra vida i predicar-ho a tots els altres amb molta alegria i donar sentit a tot el que diem i fem. Costa molt, però no tenim més remei que demanar al Senyor que ens ajudi en aquest sentit.
Doncs som-hi, i per això tenim aquest curs. Moltes
gràcies. Gràcies a tots.
Agenda de la diòcesi de Lleida.
Presentació del llibre Butllari de Catalunya, de Roser Sabanés.
El dimecres, 20 de setembre, l'edifici del rectorat de la Universitat de Lleida acollirà la presentació del Butllari de Catalunya, documents pontificis originals conservats als arxius de Catalunya que abarquen de l'any 1198 al 1471. Un treball de Roser Sabanés, defensora del vincle del Bisbat de Lleida, i del doctor Tilman Schmidt. L'acte tindrà lloc a les 7 de la tarda a la sala de juntes de la segona planta de la Universitat de Lleida.
Inauguració del curs de Salesians Sant Jordi.
El proper 21 de setembre, a 8:15 del vespre, tindrà lloc la inauguració del curs de Salesians Sant Jordi a la seu social del CIZCA, a la Mariola. Durant l'acte es farà entrega del Premi CIZCA Memorial Antoni Mateu.
Conferència amb motiu del 75è aniversari de la confraria de portants del Sant Crist de Sant Llorenç.
El diumenge, 24 de setembre, el periodista i historiador Jordi Curcó impartirà a la parròquia de Sant Llorenç la conferència Com era la Setmana Santa a Lleida fa 75 anys? L'acte serà a les 7 de la tarda. Tot seguit, el president de la confraria, Manuel Rodríguez Martín, farà un resum dels 75 anys d'història de la confraria.
pensament.
Algunes persones somien amb grans èxits, mentre que altres es queden desperts i actuen. Anònim.
I ara, la glossa del nostre germà bisbe.
Les nostres prioritats pastorals. Amics i germans tots. Ja us vaig comentar l'important significat de l'Assemblea Diocesana que vam celebrar a finals del passat mes de maig. He manifestat també la meva alegria i satisfacció pel seu desenvolupament i per les aportacions dels assistents. Per a tots, en nom de la comunitat diocesana, la meva gratitud. Ara, al començament d'un nou curs, m'agradaria recordar en forma molt resumida algunes afirmacions o aportacions que es van expressar en l'Assemblea i que ens empenyen a tots a seguir en la voluntat de complir amb les prioritats pastorals que ens van proposar per aquest trienni 2016-2019. Els catòlics de Lleida coneixen les cinc realitats en les que voldríem centrar la nostra preocupació i la dedicació de tots, seguint la línia traçada pel Papa Francesc per a tota l'Església. Conversió personal, comunitats parroquials acollidores i evangelitzadores, millor coordinació entre les parròquies i les delegacions, la pastoral vocacional i, finalment, la visita pastoral. Vos recordo algunes frases que em van impactar molt de la gent que va participar en l'Assemblea. La trobada amb Jesús que ens ha donat una manera immillorable de viure. Apropar-nos als pobres i marginats. Actuar al carrer o barri sent testimoni. Creure que estem en una situació de crisi que ens ha de dur a un canvi més autèntic i esperançador. Sentir-me que cada vegada més estimat per Déu i viure la seva presència en la comunitat parroquial. La comunitat cristiana sempre hi és, abans i després de tu. Apropar l'Eucaristia i la resta de sacraments a persones que se senten excloses o allunyades. Caldria revisar el tracte personal amb els que venen de nou o de forma circumstancial. Aquestes afirmacions són part, una petita part, de les moltes que en l'Assemblea es van escoltar. Algunes a títol individual. Altres eren expressades per algun grup. És cert que s'uneixen constatacions i desitjos, però en totes elles se respira un aire per mirar amb realisme la nostra diòcesi i tractar d'utilitzar els mitjans del nostre abast per millorar-la. A les reunions del Consell Presbiteral i de Pastoral, celebrats al juny, es va valorar el desenvolupament de l'Assemblea. Es van analitzar totes les propostes i es va insistir en donar molta importància a la formació personal permanent, a l'atenció a la família on comença l'anunci cristià i el seguiment en l'educació dels nens i joves, a ser sincers i exigents davant dels reptes que la nostra societat presenta. En definitiva, viure la caritat tractant a tots com a germans. Es van apuntar moltes més línies d'actuació. Només queda ressaltar el to alegre i entusiasta de tots els que així s'han expressat.
I fins aquí el nostre primer programa d'aquest curs 17-18. Esperem que l'hagueu gaudit i recordeu que el podeu recuperar al nostre web www.bisbatdelleida.org. bisbatdelleida.org. Que tingueu una bona setmana. Ens retrobem, com sempre, d'aquí a 7 dies. Adéu-siau.
Ràdio online i a la carta. Promocions i notícies. Xarxes socials i actualitat. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta. Busca-la.